Climatización de tu vivienda bajo control en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
La Tegua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a les 12 i un minut, així en la 92 puntos de la freqüència modulada en Ràdio Villarreal, avui 16. Avui és un dia que teníem que reflexionar, és 16 de novembre i se celebra el Dia Internacional per a la Tolerància. Sí, sí, una efemèride que se va instaurar per la ONU en el 1995 per a commemorar la Declaració de Principis sobre la Tolerància. Aquest document diu que la tolerància no és indulgència o indiferència, sinó el respecte a les creences, cultures i opinions d'altres, així com també és un dret humà, per lo qual és inaleable i el que demostra és que les persones són naturalment diverses i només en un marc de tolerància podem conviure. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
I bon dia, Maria Ventura López.
Bon dia.
Vosaltres sou tolerants?
Sí, jo sí.
Sí, se podria dir que sí.
Pues mira, jo no.
Pues molt malament, què vols que et digam?
Jo no. Jo me reconec a voltes molt intolerant, perquè doneu-vos compte, la tolerància és un valor humà que va associat al respecte. Així ha sigut explotat en diverses ocasions per Hollywood, algunes pel·lícules que te poden recomanar per a compartir en família o en, bueno, en grups, en colles, vaja. Clar, jo quan me poso a mirar el títol de les pel·lícules me dono compte que a voltes he sigut molt intolerant. Per exemple, El Mayordomo, l'heu vista?
Sí, molt bona.
No, tu no l'has vista. Tu, què vas extraure del Mayordomo, Maria?
El Mayordomo, pues, és que me va parecer una pel·lícula molt bonica fa molt de temps que no l'he vista, no?
Però és canvis polítics que se van donar en matèria racial, es dirà.
Sí, sí, sí.
Ens vam donar compte que la tolerància no la tenim massa... Més que tolerants, a vegades som condescendients, és dir, vale, que se sent el negre, així, no?
Sí, però és veritat que jo crec que les perspectives tolerants han canviat molt en els últims anys, no? Per exemple, mira, me recordo quan vaig entrar a la universitat, que per exemple vam estudiar, diguem, Modern Family, no? Que per exemple la diversitat i la tolerància que genera la diferència de famílies, no? I la diversitat, perquè per exemple abans una dona latinoamericana, no? No haguera sigut mai la dona del protagonista, sinó que haguera sigut la que estava servint, no? I per exemple en el cas del Mayordomo veuré com una persona pues la seva vida evoluciona fins a arribar a la Casa Blanca, no? La lluita racial que va haver a Estats Units i tot el que suposa, no? Que moltes voltes pues mos ho apropa pues això el cinema, no?
La Ola, per exemple, una història que evidencia com la intolerància i el sectarisme dels règims totalitaris poden derivar en aquesta gran tragèdia també. Després de mantenim la lista de Schindler, això és brutal, és dir, ja que atrevís a veure aquesta pel·lícula, Els xicos del coro, El color púrpura, que pot ser una pel·lícula més bonica que aquesta. Bueno, pues ahí son, dona lliçons de tolerància, eh?
Sí, i per exemple, tu penses, no, que la plataforma Netflix actualment, jo crec que totes les, diguérem, sèries que trau, no, cada volta hi ha més diversitat. Els dona igual el tipus de parella que mostren, la seva sexualitat, el seu to de pell, no? Dona igual, i això també crea, no, més igualtat, i que la gent es consciència que dona igual d'on vingues, no, Susana, i que la tolerància pues siga cada volta pues això més present, no, a la nostra
jo
vida.
Jo aconsello que vegin aquestes pel·lícules i que pensen si després de veure-les ells són tolerants o elles són tolerants. I com poden celebrar el Dia Internacional per la Tolerància? No sé, vos posareu a prova, fareu allò a lo que vos interesse per a dir si sóc tolerant o no?
No ho sé, sí, jo és lo que vull, que Susana.
Pues per exemple, diuen algun consell, com per exemple, puedes assistir a un evento donde se celebre el acto de ser tolerante con otras culturas y conocerlas. Imagina't que, no sé, un rito o una distint al que tu estàs habituat, no? Participar d'ell, per exemple.
Sí, per supost.
És una forma de ser tolerant, per més que te coste.
Sí, per supost.
I per últim, pues això, compartir missatges de tolerància per mitjà de les redes socials, destruint conceptes de discriminació com el bullying, la xenofòbia, l'homofòbia... Jo discrepo un poc. Jo pense que ara és les xarxes...
Home, jo crec que és això. O sigui, que tu difongues un missatge per xarxes socials no significa que sigues tolerant, Susana.
No, a més jo al final ho veig com un postureo, eh?
Clar. O sigui, jo crec que se demostra en fets, no? Que a tu te dona igual, que el que te atenga siga d'una altra raça, que te dona igual el seu color de pell, que no discrimines a la gent per com siga...
Vos conté un...
És que està contra unes coses que jo me pareix que les done per massa superades.
No, però hi ha gent que no.
Vos conté un fet que me va passar a mi. Este diumenge jo estic en un puesto i me trobo una persona que porta el vel al cap. Però si li diem la paraula n'hi ha gent que no ho entén. Bueno, pues portava un vel al cap perquè ella és musulmana i li dic, vamos a tomar un cafè, i ens sentem a una taula i s'arrima, s'apropa la dueña del puesto i em diu, que bien, Susana, que has conseguido que se siente, porque normalmente lo que se sientan son ellos, ellas no se sientan nunca, y a nosotras nos parece, y a mí me da mucha alegría verla sentada aquí, a ella. I quan se'n va, ella me diu, esta persona me parece que no entiende las cosas. Si no nos sentamos es porque no queremos. Hasta quin punt la tolerància... Això és... tu toleres que se senti algú en vel, o en realitat estàs dient que no se senten perquè ells no se senten mai? És dir...
Tinc que normalitzar-ho.
Però ahí el error és de la cambrera, no? O sea, tu no, si per la seva cultura no se volen sentar en la taula... Tampoc estàs que renyir o dir res, no?
No, en este cas ella lo que evidenciava era el fet de que ells se senten sempre i elles no se senten mai. I ella lo que me va contestar a mi és, quan ens vam quedar en privat, va dir, que tonteria, si no nos sentamos porque no nos apetece, no porque tengamos algún apuro por sentarnos.
Sí, a lo millor dins de la cultura musulmana sí que és veritat que a lo millor la desconeixen més, tenim més prejuïci, no? Per el seu, diguem, to masclista o patriarcal que té, i a lo millor sí que hi ha moltes dones que estan més feminitzades i que sí que hi ha hagut progressisme al vindre's a viure's així, no? Però com tampoc, o sigui, tampoc mos unim massa, pues tampoc coneixem la seva cultura.
Clar, jo partís de la base esta de que, bueno, la que ens ha ensenyat tots, de ser tolerant és acceptar tot el que tens al teu entorn sense qüestionar ben bé el que facin ells i tu actuar com consideres. Val? Ara, jo a voltes m'he reconegut intolerant en situacions. Estic treballant meu, però suposo que molta gent s'haurà de treballar i posar-se en la situació aquella de... perquè diuen, va, es forasters venen a buscamos a llevamos el treball. Eres tolerant? No. Resulta que te se cruza algú i conduís malament o no sé, o passa algú per pas i lo primer que dius és moro, negre,
dona,
gordo,
dona,
gorda, dona, imagineu-vos, la tolerància has d'on arriba, és dir, i jo crec que avui és el dia que tenim que ser més tolerants.
Sí.
O sigui, que treballem-nos-ho, encara que siga avui, fem reflexió, no?
Sí, sí. Inclús jo crec, Susana, que ja no ens tenim que anar a ideologies de altres persones que vinguen de fora, sinó nosaltres mateixos, en gent que està així al nostre voltant, que cada un som com som, i a voltes sempre ens fiquem nerviosos per la persona que està al costat i a lo millor no sabem quina situació està patint, no? Perquè moltes voltes tampoc ens coneixem amb nosaltres mateixa i ha que ser pues això, tolerant i ficar-se en el lloc d'un altre.
Claro, sempre que...
Perquè moltes voltes la persona sempre juzguem com està actuant i no sabem que a lo millor hi ha un trasfondo darrere, no?
Clar, però sempre que parlem de no ser tolerants es comencem per les grans coses,
clar,
és dir,
sí, sí.
Per les diferents cultures, diferents colors, però si tu vas indagant poc a poc, poc a poc, poc a poc, te dones compte que quan més a dins te n'entres acabes sent no tolerant ni siquiera com en algú que conviu en tu diàriament,
sí, en la teua parella, en els teus fills, no, per exemple, no toleres que la teua, que els teus xiquets vulguen dur avui una samarreta roja, no? Perquè tu t'avellis que siga blava, i a lo millor té un per què. És molt banal l'exemple que vos he ficat, no? Però és que jo crec que ahí és on es comença a quallar tot lo de més, no? El respecte per els demés, perquè al final la tolerància és sinònim de respecte per a mi.
I també però és a voltes quan no entres massa les coses és explicar el per què això no t'entra massa o arribar a tindre consenso, eh? Uh-huh. Entonces anem a treballar-nos avui el dia de la tolerància, ¿vale?
Vale.
Pauseta de publicitat i les notícies.
Sí, en això hi ha consenso.
Estás a la 92.2 FM.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren. ¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Arriba la fira de Santa Caterina a Llamella, els productes típics. A carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Ara sí, Maria, notícies i pot ser lo més tolerants possibles.
Pues mira, Susana, parlem del passaport Covid, perquè el govern valencià farà passos en l'aplicació del certificat Covid en els pròxims dies, això que, bueno, si tolerant, va. Això ho va avançar el president de la Generalitat, Ximo Puig, aquest dilluns en una entrevista en Apunt i posteriorment en declaracions als mitjans després de visitar el CEI Francesc Carros. En aquest sentit, fons de presidència van concretar a aquest diari que està prevista una reunió del cap del Consell a meitat de setmana amb el grup de persones expertes amb el qual manté habituals trobades per afrontar la pandèmia. D'aquesta cita podria eixir ja una proposta o primer document per a cedir la implantació del certificat Covid com a exigència per a determinades activitats. A més, la cosa pues, no està per a jugar perquè després d'aquest fin de cap de setmana s'han notificat 1.164 nous casos de coronavirus confirmats a la Comunitat Valenciana, 239 d'ells a Castelló, i s'ha registrat també una mort. Els hospitals valencians tenen actualment 238 persones ingressades, 46 d'elles en l'UCI, 57 a la província de Castelló i 9 a l'UCI. També cal parlar de la segona vacunació de Janssen, ahir el sistema es va bloquejar per a demanar cita de vacunació i les cues per a vacunar-se a les portes del centre de salut són llarguíssimes. Única dada positiva que ja s'ha començat en la segona fase d'investigació en persones de la vacuna espanyola Hidra, informació confirmada pel president Pedro Sánchez ahir mateix, Susana.
Quan el Ximo Puig fa declaracions està dient no és que siga obligat el que s'implanta el certificat Covid. Jo quan sent aquestes declaracions ja vos dic que això ahir, que per Nadal serà obligatori.
Sí, és més, ja sabem que a Europa, a França, des de fa molt de temps és obligatori perquè molts dels europeus no s'estan vacunant, França, Alemanya i molts dels problemes que tenen en altres països europeus venen per aquesta no vacunació d'aquesta gent, no, Susana? I aquí pues, pareix que anirem per el mateix camí per a aquestes persones que encara pues, no s'han vacunat que ho facin, no? També per estar tranquils la resta, Susana.
En els restaurants i bars que ja estan implantats el que se presenta el certificat Covid, se poden fer a saber, o sigui, n'hi ha quantitat de formes de que no te denuncien.
Que curiós.
Me pensava que anaves a dir, n'hi ha quantitat de formes de falsificar el certificat.
No, realment.
No, això d'això no, ja vam parlar.
Sí, o sigui, però per exemple, el que tenen que fer abans de tu entrar en un lloc és escanejar que aquest certificat siga original, perquè per exemple jo per entrar al festival Sansan ho vam fer, o sigui, tu donaves la teua entrada i el teu certificat Covid per un altre lloc i el teu código BIDI el escanejaven per veure que aquest certificat era original i 100%.
Vale. anem a un restaurant, a un bar i demés, i tu per entrar tens que tindre el certificat, i en qualsevol moment pot entrar la policia i demanar si això és així, no? Val? Uh-huh. El propietari del restaurant o bar el que vol és que entre gent, per lo tant el que fan és, si algú no el porta, demanen el que n'hi ha algú de dins que el porta, i ahí se fa una trampa i el passen. Mare, això està ocorrint en Europa.
Ja, sí, sí,
vale?
Sí.
O sigui que això ho estan dient, que està passant. Per lo tant, si tu subdissos en mans del propietari del restaurant, del propietari del bar, tu estàs en mans de que algú no complica les normes, que antepose el seu bolsillo a la seva honestitat. Uh-huh. Per tal que, no sé, això és complicat, però bueno, sempre n'hi ha de tot, és a dir, si al final s'equilibra la balança, pues bueno, però jo ja vos avance que serà obligatori.
En matèria judicial, Susana, informarà als nostres oients que ahir va ser el fi del judici del Castor, que ja està dit per a sentència. Quedarem a l'espera finalment de què resolen, no? Uh-huh. Ara parlem de l'aeroport de Castelló, perquè organitza la primera edició de l'aeroport Castelló Business Forum, que tindrà lloc el pròxim 23 de novembre en la terminal de passatgers i passatgeres. El fòrum pretén exigir un paper aglutinador del sector aeronàutic i aeroespacial de la Comunitat Valenciana, a fi d'estimular el seu desenvolupament i relació amb altres àmbits econòmics. A més, pues té com a objectiu reforçar la implicació del sector empresarial en l'estratègia de futur de l'aeroport, i que aquest es conceba com un espai d'oportunitats. Pareix que es dirigeix cap ahí, no?, les oportunitats empresarials de l'aeroport de Castelló. Ara parlem d'un accident que s'ha produït avui. Dos cotxes han col·lisionat sobre les 12:30 de la nit d'avui dimarts en l'AP7, a l'altura del quilòmetre 420 en terme municipal de Castelló. El SICU va mobilitzar dues unitats. Els equips sanitaris van assistir a tres persones: una dona de 30 anys, un home de 51 i un jove de 22. Tots ells van ser traslladats per contusions a l'Hospital General Universitari de Castelló. I dir que també el Consorci de Bombers va tindre que sofocar un incendi en una vivenda de Benicàssim. L'incendi es va provocar al explotar una bateria d'un patinet elèctric. Mm-hmm. No és el primer cas, ja hem parlat de que fins i tot va haver un esglai molt fort a Londres, perquè va explotar una bateria d'un patinet elèctric en un metro, i que hi havia ahí molt de rebombori, perquè els propis maquinistes dels metros no volen que els patinets elèctrics entren als convois. Veurem com està el tema, no? I també recomanen, pues, que si mos comprem un patinet, que siga el més fiable possible, per a que això no puga ocórrer. Ara parlem de Borriana, perquè l'Ajuntament de Borriana i els organitzadors de l'Enal Sound ja han mantingut la seva primera reunió per poder organitzar el retorn del festival en aquest any 2022. I per últim acabem amb Vila-real, perquè la proposta per a fomentar la inserció laboral de persones amb diversitat funcional s'ha situat com la iniciativa més votada en aquesta edició dels pressupostos participatius, seguida en els primers llocs d'altres peticions per a la millora de l'accessibilitat i la renovació i creació de zones de xocs infantils. Aquest diumenge, pues, ha finalitzat així la votació de les 15 iniciatives que en van superar la revisió i baremació tècnica i l'elecció dels veïns i veïnes que han votat a través d'aquesta plataforma en línia, pues, que han tingut, pues, com veuen, un caràcter molt social, Susana. Així que aprovats tots en tolerància en Vila-real, Susana.
I tant. Encara no s'ha trobat a la persona que va desaparèixer a Borriana. S'ha mobilitzat un equip de rescat aquàtic, però encara no s'ha trobat ni una persona desapareguda que va entrar a la platja de Borriana i no la troben, no va eixir, no la troben, i això va ser ahir, i hasta aquest moment no s'ha trobat encara aquesta persona que ha desaparegut en la platja de Borriana. Si ens centrem d'algo, informarem al públic en general perquè tinguem aquesta notícia feliç de que tot ha acabat bé, o almenys és el que volem. Pauseta de publicitat i anem per el primer convidat.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes, reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea.
Pues el primer convidado es Víctor Manuel Río Poveda, que tenía que hablarme de esports y yo, pobret, me lo había saltado.
Molt bon dia, Susana. Bueno, ha entrenat avui el Villarreal, ja en Foyt, que té l'alta mèdica, ara a la una és l'acte de la renovació de Pino, que el van renovar ahir, però avui fem l'acte. I bueno, dir que som tolerants, però quan ahir vam saber tots que Italia anava a la repesca, més de un va saltar del sofà.
Com tu, eh?
Sí, sí, ja portem Portugal e Itàlia. I compte que avui pot caure Holanda.
Mare
meva. La repesca de març pot ser quasi una semifinal del Mundial.
O sigui, que tu condem, no? I...
Damunt és que tenia gràcia la cosa, perquè Anglaterra va perdre la final de l'Eurocopa contra Itàlia. I Itàlia se ho jugava ir contra Irlanda del Nord, que al final segueix sent el Regne Unit. Y claro, el porter de Irlanda del Nord, cada vez que tenía que sacar de portería, se pasaba dos minutos mirando al palco a ver dónde estaba la novia. Perdent temps como si fuera la final de la seva vida. Claro, entonces...
Estaba lluint-se.
Més de uva a dir, estos de Irlanda ho están fent un poco a posta.
Escolta, pues eso es con brindar el bou a la que está en teja y mantilla, en el tendido...
Claro, es que desde luego todo el monte dret, a ver, es veritat, es que como aquella de es mi momento...
Claro.
No, entonces el chico estaba lluint-se, que vos que te diga.
Vengo a hablar de mi libro.
Y dir que hoy, historia del tenis femení español, porque en la Copa Masters, que son les 8 millors tenistes de tot este any, la semifinal es Paula Badosa contra Garbiñe Muguruza. Dos chiques de España, pero tan una de les dos estará en la final.
Es genial. Pues en eso, ahora sí, pero el primer convidat.
Baila, baila como un terremoto. Baila, baila como un terremoto. Tiene un feeling que me vuelve loco. Tiene un feeling que me vuelve loco. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. Lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
Els dies 22 i 23 de novembre, les pimes valencianes tenen una nova cita per a impulsar la seua internacionalització en el 6è Congrés Go Global. En format presencial i virtual, el Go Global està organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, amb fons FEDER. Dos jornades en les quals experts abordaran la logística internacional i el desenvolupament de l'e-commerce, la ciberseguretat i ciberintel·ligència per a l'exportació i les noves estratègies de sostenibilitat. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica.
Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Ja estan ací les jornades gastronòmiques de l'Olleta de la Plana. Aquest novembre gaudeix als restaurants de Vila-real: El Faro, el d'Emilio, Los Maños, El Casino, El Miso, Birbar, Bárbaro, El Cortijo, El Rincón de la Olivereta, Gastronú, De Feli, Els Lluïsos, Caldero Rojo i Boncata. Accedís al QR que hi ha a la taula i participa al sorteig d'un dinar o sopar per a dues persones en cada restaurant. Vine a Vila-real i tasta la millor olla de la Plana. Ajuntament de Vila-real, Regidoria d'Economia. Junts, Vila-real avança.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
¿Com expliques algú l'aroma d'un oli mil·lenari? Com descrius el sabor d'un plat amb estrella, que tinguem centenars de receptes d'arròs? O la sensació d'un tast a peu de vinya? Hi ha coses que no s'expliquen. Qui ho ha viscut, ho sap.
Comunitat Valenciana. Mediterrani en viu i segur. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Des de Caixa Rural Vila-real volem que aquest Nadal siga especial per a tu, perquè ho mereixes. Si tens la pensió domiciliada, pots recollir el teu lot nadalenc des del 29 de novembre al 3 de desembre a la plaça del Mercat Central, Antics Jutjats, de 10 a 7 de la vesprada. Caixa Rural Vila-real, sempre al teu costat. Et desitgem bon Nadal!
To cry, well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know.
Bueno, i si recorden, dissabte, dia 13 de novembre, el dissabte passat, va hi haure una xarra de altres polítiques on se trobava la ministra de Treball. Allí i va hi haure una concentració de xòfers, una manifestació de xòfers, que diferents mitjans de comunicació van dir que li van tirar ous a la ministra Yolanda Díaz. Per a parlar d'aquest tema tinc a Dulce Díaz. Ell és de la Conferència Espanyola de Transports i Mercancies. Buenos días, Dulce.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues, si le parece bien, vamos a escuchar una intervención que tuvo el secretario general de Conferencia de la Conferencia Española de Transportes y Mercancías, José María Quijano, y luego lo comentamos.
Estupendo.
O sea, las imágenes esas que se han visto hoy, por ejemplo, con la ministra Díaz, de un grupo de gente tirando
los huevos. La de tirar huevos en Valencia.
Bueno, quisiera decir que eso no es lo que nosotros estamos convocando, ni mucho menos, y no representan a nadie más que a ellos mismos, esos señores, que tampoco sabemos quiénes son.
Pues señor Quijano, está bien que lo diga usted, no le representan esas imágenes, esos abucheos.
En este caso, lo que apunta el señor Quijano es que no las representan a ustedes. O sea, ellos no, ustedes no están en una manifestación donde alienten a nadie a tirarle huevos a nadie, ¿no?
Por supuesto, vamos. Yo creo que el secretario general, nuestro secretario general, estuvo correctísimo en La Sexta el otro día, desmintiendo, bueno, cualquier tipo de vinculación que pueda haber entre el Comité Nacional de Transportes por Carretera y, por supuesto, entre la CTM y estos manifestantes que no sabemos quiénes son y que, desde luego, no nos representan, porque no es nuestro estilo, ni muchísimo menos, pues hacer este tipo de protestas. Nosotros simplemente hemos planteado un paro patronal. Habrá gente que no esté de acuerdo con nosotros, gente que se quiera unir a él y gente que no, pero nuestro objetivo no es tirar huevos a nadie, desde luego, es simplemente pues defender los intereses de un colectivo que creemos que está abandonado en estos momentos por parte de la administración y de sus clientes y que, bueno, pues necesita urgentemente que se aborden cambios o nuestro tejido empresarial va a ir desapareciendo poco a poco, y creo que eso es algo que al final pagaremos todos de una manera o de otra.
Si le parece bien, ahora vamos a hablar con un chofer, una persona que todos los días se gana la vida con su camión, y le hacemos la misma pregunta, si ellos les tiraron huevos.
¿Le viene todo? Señor López, sí, una frase que tengo que acabar.
Una frase. La borda ha coincidido con la entrada a donde iban estas señoras, ¿eh? Y los huevos no los han tirado los conductores. Ha sido quien los estaba esperando.
Bueno, pero están
sin derecho, no hemos sido los conductores. Yo soy de los que ha apoyado la huelga.
No le representan.
Bueno, pues en este caso, claramente, el chofer dice que ellos, en esa manifestación, no tiraron ningún huevo. Lo que dice este chofer, que además pasó por delante del teatro, mire, yo le digo a usted que yo estaba en ese acto, porque me tocaba cubrirlo. Sí. La manifestación se paró y ellos venían avanzando. Además, nosotras aquí en esta casa tenemos el vídeo de los choferes que venían avanzando, reivindicando sus derechos, lógicamente, y se paró. O sea, pararon la manifestación y no sabemos por qué, la policía la paró. Imaginábamos que era para que entrara la ministra, pero la sorpresa es que cuando todos los periodistas estábamos dentro, dejaron avanzar la manifestación hasta que entró la ministra. Y en ese momento fue cuando hubo un lanzamiento de huevos. Pero acabamos de ir a un chofer que dice que ellos no fueron.
Nosotros no estábamos allí, o sea, no tenemos manera de saber quién tiró los huevos. Hemos visto los vídeos, pero... Uh-huh. Pero ya le digo que más allá de condenar algo que consideramos que está absolutamente fuera de lugar, poco más le puedo decir.
Claro, pero fíjese, ha hablado primero José María Quijano, después ha hablado Juan Jesús López, que es un camionero, es un chofer, y dijo que él estaba en la manifestación y tampoco tiró los huevos. Por lo tanto, les han mezclado y les han involucrado ustedes en una historia que no sé yo.
Nosotros no estábamos allí.
Claro.
Es decir, no era nuestra manifestación y aunque... algún día nos manifestáramos, que tampoco a priori es el objetivo de este paro patronal, ya le garantizo yo que no se le tirarían huevos absolutamente a nadie. Nosotros simplemente hemos convocado a un cese de la actividad, es decir, que los camiones ese día no salgan a trabajar esos días.
Por lo tanto, la Conferencia Española de Transportes y Mercancías no tiene nada que ver con esa tirada de huevos o presunta tirada de huevos por parte de los choferes que se manifestaron allí.
Me ratifico, no solo no tenemos nada que ver, sino que lo condenamos rotundamente a quien lo haya hecho.
Pues aclarado este tema, ¿para cuándo la manifestación?
No, nosotros no tenemos convocada, ya le he dicho, ninguna manifestación. Lo que tenemos es, junto con el resto de organizaciones del Comité Nacional, convocar un paro patronal, un cese de la actividad para los días 20, 21 y 22 de diciembre.
Y no hay ninguna manifestación por parte suya convocada.
En absoluto.
Por lo tanto, la manifestación que pasó el otro día por delante del teatro, donde se daba lugar esa charla que había de estas cinco políticas... con cargos actualmente, ustedes no tienen tampoco nada que ver con esa manifestación que pasó por delante.
No sabemos ni quién la ha convocado.
Perfecto. Pues, Dulce, muchas gracias por habernos atendido y habernos aclarado el tema con lo que se refiere a la Conferencia Española de Transportes y Mercancías.
Estupendo. Pues gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicarlo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Lying naked on the floor, illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
¿Estás harto de ver en las tiendas siempre los mismos sofás? Pues ven a Fama Living Castellón y descubrirás sofás con personalidad y personalizados para ti. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa. A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564. La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1, Villarreal. ¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa.
I ara anem a parlar amb el senador Carles Mulet. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Perquè continuem en aquesta tirada d'ous de l'entrada del Teatre Olímpia que li van fer a la ministra Yolanda Díaz. Perquè, clar, jo me llama molt l'atenció que veig un tuit seu que posa, o que vostè escriu, que demana la dimissió de la delegada del govern espanyol al País Valencià pels incidents previs a l'acte d'Olímpia. Sí. Per què demana aquesta dimissió?
Perquè, bueno, va ser testimoni del que va passar i crec que, de nou, la delegada del govern va permetre o va auspiciar o va ser la responsable d'uns fets que estan completament fora de lloc, no? Ens posem en el lloc d'actes. Hi havia una vicepresidenta del govern d'Espanya, que no és qualsevol cosa, una vicepresidenta autonòmica, moltes autoritats, i vam veure com la policia se va dedicar a controlar de manera negativa, no, una manifestació que hi havia. És una manifestació completament legal, però el que no entenem és com se va contemporitzar perquè aquesta manifestació esclatara justament en el moment que estava entrant la vicepresidenta en el Teatre Olímpia. Això era impensable, que s'hagués pogut fer en un acte on hagués estat Pedro Sánchez o una vicepresidenta del PSOE. De nou veiem com aquesta senyora està utilitzant de manera molt partidista el seu càrrec de delegada del govern. Està clar que els transportistes tenen tot el dret del món a manifestar-se per València, però ja també té l'autoritat i la competència per a dir per quins carrers sí, per quins carrers no, i per quin horari sí i quin horari no, no. El que no pot dir és que contínuament passen aquest tipus d'incidències, no? Després la imatge que s'ha traslladat a les cadenes de televisió és el escrit d'aquesta manifestació, però és que hi ha molts testimonis que corroboren que se va fer parar la manifestació per a fer-la coincidir justament en el moment que entraven les vicepresidentes i les autoritats al Teatre Olímpia.
Sí, nosaltres hem parlat amb el secretari general de la Conferència Espanyola de Transports i Mercancies, que ells diuen que condenen la tirada de ous, que ells ni, vamos, que no van a fer ninguna manifestació, que no han sigut ells, i també han tingut la declaració d'un camioner que sí que anava a aquesta manifestació i que ell ha dit que ells, els xòfers, que van passar en aquest moment per ahir, que sí que és cert que coincidís en el moment en què, o sigui, la policia dona pas a la manifestació quan està entrant la ministra, perquè n'hi ha molts testics. Jo me trobava allí i vaig veure com van parar la manifestació i després li van fer avançar, és cert, perquè jo estava allí, estava cobrint l'acte i puc donar fe de que així no va ser. Però el que ens diu el xòfer, i ho diu ell, és que no van ser ells els que van llançar ninguns ous a ningú.
No, el tema de l'ou és anecdòtic. El tema de l'ou a mi és, bueno, una dona que passava per allà va llançar uns ous. Sort que eren ous i sort que no eren granades de mà, no? Això també dona molta desconfiança del nivell de protecció que tenim. Se parlen de màximes autoritats i se permet que una persona passi per allà i tiri uns ous i no sabem si se l'ha identificada o què. Això pot passar en qualsevol acte, no? Qualsevol persona de la policia pot passar i pot llançar ous, tomàter o el que vulgui. Jo en cap moment he relacionat el llançament d'ous amb els transportistes. Els transportistes estan exercint el seu dret, el seu dret de manifestació. Igual que hi havia a la porta, un grup gran d'interins també protestant de manera pacífica. Això no és cap problema. El problema és per què la delegació del govern autoritza i se marxa en aquest recorregut i per què se donen instruccions policials per a que esclate la protesta justament en el moment en el qual està entrant la vicepresidenta. No? Això té una clara intencionalitat política i això és completament insostenible i inassumible. No? Recordem que la ministra forma part del govern, no és una persona aliena, i que una delegada del govern estigui permetent i així dia també aquest tipus de barbaritats, no entenem, no? com tenir aquest càrrec una persona amb aquesta capacitació i en aquesta falta total d'empatia.
Clar, vostè en aquest cas el que demana són responsabilitats polítiques i jo en el meu cas, per exemple, el que puc garantir és que no van ser els transportistes, conforme en molts mitjans de comunicació van dir que llançaven ous a la ministra de Treball. És que no és cert. Eixa manifestació va ser totalment pacífica i no van llançar absolutament res. És a dir, no és el que ens han mostrat, no en tots els mitjans, perquè hi ha hagut mitjans que han mostrat la veritat, però sí que és veritat que no van ser els transportistes. Ens consta de que no van ser ells.
Sí, sí, no, a més hi ha molts mitjans que estan fent la gravació i hi ha mitjans que recollissin que és una dona que passa en aquest moment i que té errors. El que sí que hem vist són manipulacions completes inacceptables per exemple, Antena 3 i la Sexta, de barrejar el julit en llocs on hi havia aplaudiments i està clar, no? I s'ha volgut magnificar o responsabilitat a un col·lectiu que no té cap tipus de responsabilitat, estan exercint el seu dret i han sigut instrumentalitzats o aprofitats per la delegació del govern per a intentar rebentar l'acte. Això és el que es pareix intolerable. No tinc cap crítica a fer al col·lectiu, puc compartir una de les seues reivindicacions, però estan exercint un dret, que és el dret de manifestar-se.
I aclarat això, d'alguna manera hem donat algo de llum perquè estàvem allí presents, vostè com a polític i jo en la feina que a mi em tocava fer, sí que ara ja aprofité per a dir-li si Ada Colau, Mònica García, Mònica Oltra, Yolanda Díaz i Fàtima Hamed faran una andadura conjunta i serà la creació d'una plataforma que s'allunyarà de les estructures que n'hi havia hasta fins ara en cada una en el seu partit. Serà una nova plataforma? Serà un nou partit?
Doncs, si es pregunten, es fan tots, no? També entenc que no són decisions personals de les cinc persones que estaven damunt de l'escenari. Allò va ser una trobada que van veure, no? Que va generar molta expectació i la gent va ser molt contenta. Feia falta també, perquè l'esquerra estem acostumbrats a renyir sempre entre nosaltres, no? I a passar moments, feia falta una càrrega d'energia positiva, la gent va ser molt contenta i crec que el missatge el vam entendre tots, no? Que ja està bé de divisions, està bé d'anar separats les eleccions, que la dreta s'està reagrupant i farà falta fer un pensament, però clar, encara és pront per això. Això han de ser les estructures dels partits, de les coalicions i decisions que es prenguin de manera democràtica. No podem fer tampoc de cinc persones que se reuneixen i decidixen el futur de tots, no? Però jo crec que sí que hi ha una necessitat de repensar, no?, l'espai de l'esquerra i i el resultat ens sembla vist. Quan han anat junts han tingut uns resultats molt, molt més bons que quan han anat separats, sobretot els des generals. Per tant, està tot obert de cara.
Sí, lo que pasa que, claro, aquestes 5 persones no són 5 persones que darrere d'ell hi ha moltíssima gent que han posat aquestes persones on estan i vostès estan en partits on hi ha moltes confluències, és a dir, no estan, no són persones que estan deshabituades a fer aquestes coses.
Sí, sí, no, està clar, està clar. Són persones que tenen molt de pes i que segurament els passos que donen determinaran, però clar, de moment no hi ha cap tipus de cosa més que l'acte que en si, no? I la voluntat que se va manifestar de que això sigui l'inici d'alguna cosa, alguna cosa que pot ser una candidatura electoral o pot ser simplement entendre's posteriorment, no sé, està tot obert encara.
Van hi haure una declaració que va fer García que va dir que és un nou cicle polític en el que les dones són protagonistes i n'hi ha un tsunami feminista imparable. El fet de que feren dones és perquè buscaven traure el rèdit polític femení?
No sé tampoc la idea en la que se va pensar, no? També era un poc imagina, no? No estava en la gent que s'organitzen. S'estan fent moltes xerrades per part d'Iniciativa, Compromís, de cara al nostre congrés, que tenim en GINEP, i estem parlant de tot, estem parlant d'energia, estem parlant de drets laborals, i també volíem fer un debat sobre això, sobre dones en política, no? el que aporta això. Com ha tingut la confirmació de que podrien vindre aquestes persones en tanta projecció pública, va ser quan s'ha pensat en un format més gran dels que tenim habitualment, que són això, en xicotets espais. La intenció matina que també d'això, no? Passar un poc d'aquests lideratges masculins que estem tan acostumbrats, tant de testosterona, tant de discurs, moltes vegades faltó, és una manera d'escoltar nosaltres i també escoltar-se entre elles. No sé tampoc el lament de que ho va organitzar, si hi havia res més, no? Però crec que com a experiència va ser, no sé, curiosa, com a mínim.
Home, el que va organitzar justament el dia que se feia en Benidorm un acte del Partit Socialista, a més molt important pel PSPV, i a més ha organitzat un acte que s'ha parlat fins i tot fora del nostre país.
Sí, per veritat, però crec que l'acte nostre és organitzar en mirar la gent del PSPV, no? perquè imagina que l'agenda de les Móniques, de Colau o de Yolanda, pues seran agendes molt complicades i serà més fàcil quadrar un dissabte que no un altre dia, i també l'espai que teníem era limitat, abans del Congrés tenia que ser, i ja o estes setmanes o es clavaven directament en Nadal. Per tant, jo no sé, entenc que és una coincidència, no sé qui va programar abans el Congrés o l'acte, però bueno, de totes maneres tenim la nostra agenda política i crec que és la repercussió que ha tingut a nivell mediàtic, encara avui si continuo parlant, crec que és de sobrepassar a tots. Que nosaltres, un partit xicotet com el nostre, pugui estar sent notícia a nivell de l'Estat i aprendre una cosa que no és negativa, en realitat és que és... Els objectius s'han complit, segurament.
Vostè estava en l'acte, si jo li pregunto qui li va aparèixer la més brillant o qui li va llevar l'atenció, no sé si me contestarà la veritat.
Pues no ho sé, perquè depèn, preguntes, t'agradava més l'encertava que estava cada una, com era un format de obert i tipus tertúlia, tampoc no era un míting a l'ús, no? Era un poc en xerrar i... No te pot saber dir, si m'hagués... Què t'ha parecit a la intervenció en concret? Te la podria valorar, però al meu estime l'acostumbra d'escoltar més la gent de casa i el impacte menys que la gent que ve de fora, però la veritat crec que totes van tenir un... Va ser un format molt amè, no, va passar el temps volant, la veritat, no sé, a mi, per lo menos, no? I crec que va ser prou entretingut, no? I sobretot el cas de Fàtima, que la diputada de la Ciutat Autònoma de Ceuta, que és la més desconeguda per a mi, per lo menys, també era la part més exòtica, no? de la intervenció, i també la que sorprenia més per això, perquè era una política que no estava acostumbrada a escoltar, tampoc.
I després quan a les intervencions o a aquestes interrupcions que van haure dins de l'acte, com per exemple va ser la del Frente Obrero?
Clar, això també és molt lamentable, això segurament no ho fan, el Frente Obrero, bueno, és una organització que pareix més una secta que una organització, que té una fixació en compromís, no?, amb obreros, i si veus, per exemple, Frente Obrero Vila-real, entren en els seus perfils i únicament se dediquen a posar cartells en els seus de compromís. No he vist mai que tant obreros que són, que vagin a la patronal, que vagin al Partit Popular, que vagin a Vox, simplement se dediquen a confrontar en compromís i de manera totalment irrespectuosa, no? Jo no vaig a l'acte, a mi no m'interessa un acte del Partit Popular i només ocorreria entrar dins a rebentar-ho. I segurament en altres partits no sé si entra de manera lliure a tot el món sense mirar qui és i d'on vens, no? Sembla una falta molt gran de respecte, no? Ens insulten en les xarxes, ens emporten el seu, la zona de Vila-real dia sí dia també està sent emportada per cartells d'esta gent, quan nosaltres ells no els diem absolutament res. I bé, això, d'obreros sembla que tinguem ben poques quan la seva única fixació és compromís. No se claven a ningú més que no sigui compromís. Seria interessant voler o saber qui darrere d'aquesta Frente Obrero qui està, no? Perquè és pareix molt sospitós.
I en quant a els interins, la persona que teníem molt prop de l'escenari que volia, va intervindre un parell de vegades en la ministra?
Clar, és que també t'has de tenir el format. Té tot el dret, o sigui, són persones, hi havia molt de temps de dins fora, també dins, seguint, és un col·lectiu, estem parlant de 800.000 persones que estan en una situació preocupant, no? Gent que fa molts anys que està treballant en l'administració, que no s'ha convocat les seves places i que està reivindicant els seus drets i estan molt en estat de preocupació constant perquè veuen que estem donant moltes vegades maritjant-nos, no? Que des que està ICETA proposant mesures no s'han materialitzat, s'estan donant passos cap avant i cap darrere en el Congrés, ha intentat donar una solució i també, el que també tenia que entendre aquesta persona és que no podíem, no era un acte obert, sinó un acte obert. Per molt encertada que sigui la pregunta, en el moment que una persona faci una pregunta, tots voldran intervindre i en un aforo de 900 persones, això no té lloc, no? La cosa és que busquen els canals i aquesta persona justament després vam estar parlant fora quan vaig dir, perquè el tema de l'interins és un tema que estem portant des de fa molt de temps, principalment en el Senat, els col·lectius de l'Ajuntament de València, concretament, i vam estar parlant i bé, molt bé, perquè també tenia que entendre aquesta persona i ho va fer entendre, i escolta, és que no és el format.
I en quant a la indisposició que va sofrir Mònica Oltra en diversos moments de la intervenció, clar, després de que ho van qualificar a l'acte com un aquelarre, jo m'he fet l'efecte que l'havien fet, pues, no sé, alguna pòcima d'estes rares, perquè Mònica Oltra no la teníem, se va tenir que alçar almenys 4 vegades, no?
Bueno, tots som humans, no? I tots tenim els dies, i tens dies que estàs constipat, i és que te fa mal l'esquena, i és que tens disposicions i que... També faria falta... És la persona que té darrere, damunt d'ella, no? Molt... Imagina que amb una càrrega molt gran, no? També ha passat unes temporades d'un assetjament indecent per part de la dreta, no? A nivell personal estan sobrepassant totes les línies roges i el cos humà també arriba un moment que també té marc, no? I escoltem que estic saturat de tot este ritme, no? Però bueno,
per a la gent que per a la gent que no va poder veure la cua, és dir, si dins hi havia 900 persones, pot ser que fora hi hagueren almenys dos vegades el que hi havia dins?
La veritat és que no ho sé, perquè vam entrar al principi ja, sí, com he dit, hi havia molta cua, però sí que vaig rebre missatges de gent de molts llocs diferents del país dient-me que no havia pogut seguir-ho, que havia estat molt bé, que s'havia quedat fora, que se n'havia tingut que tornar. No sé quantificar la gent, però sí que tinc constància d'això, que prou gent de la que conec sí que me va dir que no va tenir espai. Va ser una llàstima. Si hagués sabut, segurament s'hagués buscat un altre espai. La veritat és que 900 persones són moltes per a un dissabte desplaçat a València, un acte polític, no? Que quan la política de poqueta té l'interessa, no? I damunt no són com els actes que fan els partits, que van els delegats a triar una direcció o que t'obliguen a anar quasi, no? Ficant un autobús, o sigui, qui anava costant el seu transport, i segueix això, gent que va anar d'una hora de desplaçament i després no va tindre l'entrada, i això, doncs, és una llàstima per aquesta persona, però demostrar també l'interès que hi havia, no? en aquest tipus de trobades.
Aclarar que se dien els mitjans de comunicació que hi havia 40 mitjans acreditats, pues no. n'hi havia 50 millors acreditats. Jo no sé d'on van treure aquestes dades, però bueno, jo sé que les tenien, eren 50 millors les que estaven acreditats i no faltava ningú. O sigui, va ser un acte de moltíssim interès. En fi, un gran moviment en el tablero electoral, però bueno. Carles Mulet, senador per Compromís, moltes gràcies per haver-me tingut. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Difícil mezclar agua y sed. Serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Si confundo tus caricias por camelo si me miras.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Las oportunidades están para aprovecharlas. Benefíciate de las ofertas del Black Friday y compra online o en tienda pagando cómodamente con tu tarjeta de Grupo Cooperativo Cajamar. Sin preocupaciones, paga mes a mes. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en la web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal. En Fruiters i Verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, Fruiters i Verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló, www.dipcas.es.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
For the daily races, going nowhere, going.
i adés parlàvem en Carles Mulet, que ell és senador per Compromís. Ara tenim en nosaltres a Marisa Saavedra, que és diputada nacional d'Unides Podem. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Que ella també es trobava en l'acte que vam tindre el dissabte per dematí, a les 11 del matí, en el teatre. I s'acta on se va donar cita aquestes 5 dones referents en política. En este cas, Marisa Saavedra, pues fem-nos una valoració de lo que li va aparèixer a l'acte.
Bueno, jo crec que coincidim, o almenys totes les opinions que he escoltat jo de la gent que va participar, que va acudir, no? Que va ser un acte il·lusionant, va ser un acte esperançador, on se va parlar de política. Jo recordo, bueno, que això estava organitzat en dones, no? Dones que es dediquen a la política, i bueno, ahí estaven, bueno, Yolanda Díaz, la nostra diputada i vicepresidenta, i també Ada Colau, no? Del nostre espai polític, i altres dones polítiques. I bueno, pues se va parlar de la política en quant a un servei a una millora de la societat. Com se va parlar molt de com la política havia de dedicar-se a millorar la vida de la gent, fugint d'altres tipus de consideracions, i sobretot, pues això, veure quin és el PAM en les dificultats que suposa la política institucional, no? De les que se va parlar allí, pues té límits, però òbviament en aquesta situació, en els límits que tenim, evidentment allà on estem, pues bueno, el que se va parlar és de com posar la vida, com posar els interessos de les persones, els drets de les persones i a una vida digna, no? Pues posar això en el centre, no? I d'alguna manera, pues aquesta complicitat també que elles exhibien, diríem, pues bueno, donava a entendre que d'alguna manera, perquè bueno, el factor personal també influeix molt en la política, no cal dir-ho, no? Més enllà dels principis i de la ideologia, no? Pues bueno, el veure hi ha persones que a dones, no? Que se dediquen a la política en diferències, no? Des de cada organització, però posant al centre estos valors i esta manera de situar-se en política, crec que és molt important, i sa química, no? Perquè si pot propiciar, des de luego, el que se puga caminar en més unitat, buscar unir forces i anells, no? Per tal de constituir un front més ample, progressista, però bueno, per fer front a aquesta situació, no? Tenim una, jo per acabar te diria que en aquest context d'una dreta situada en el no a tot, una dreta que vota en contra de la gent, no és ja en contra del govern, sinó que vota en contra pues, d'una llei d'habitatge que diuen que no aplicaran, i que millora molt la vida de moltíssimes, de milions de persones en aquest país, diuen que no a una fiscalitat més justa i que tinguin que pagar, per exemple, impostos als rics, diuen que no als ERTEs, voten que no a l'ingrés mínim vital, voten que no a tot, a tot. Bueno, pues davant d'esta dreta desnortada absolutament, però que sí que ha demostrat, com va fer per exemple el senyor Casado, que va a Europa a demanar que no vinguin els fons europeus a Espanya, ens ha demostrat que a este país els importa res i que les preocupacions de la gent i la vida de la gent no els importa res. Ells miren pels seus interessos partidistes. Davant d'això, davant d'esta dreta i l'ultradreta, que són un perill per a la ciutadania i per a la convivència, hem d'articular majories més amples de les que tenim per a canviar les coses i, sobretot, per posar la política al servei de la gent, que és del que se va parlar allí, no?
En este cas, se parla d'una plataforma, d'una nova plataforma per a caminar juntes, per a fer el que ells diuen la revolució feminista dins de la política, perquè no oblidem que la vicepresidenta també és ministra de Treball i que va recordar que durant la pandèmia se van desplomar 800.000 puestos de treball, però va defensar que se podien canviar les coses i que tenien que protegir els treballadors i empreses, que tot és millorable i que se pot canviar les coses. Això remarcava. Cal dir que Yolanda Díaz ha fet un paper que està reconegut, que està reconegut per grans polítics europeus.
Sí, sí. És que Yolanda Díaz té una fulla de serveis, podríem dir, molt positiva i una valoració molt positiva, des de luego, i també en Europa, perquè les polítiques que, en particular en la qüestió de treball i de l'ocupació, que hem articulat en aquesta crisi, i que molt, des de luego, és, com diríem, és mèrit d'ella, no només, no? Però des de luego, des d'Unides Podem hem impulsat unes polítiques diametralment diferents a la crisi anterior. Jo vull recordar a la gent que ens escolta que la crisi anterior, la de 2008, la crisi financera va ser la crisi dels ERES. Tot el món se'n va anar al carrer, van tancar les empreses, va ser una catàstrofe. A la gent l'enviava de les seues cases, va ser catastròfica. Així, des de luego, la preocupació va ser en una pandèmia tan terrible, no? i que jo recorde que és mundial, no passa només en el nostre país, una pandèmia que va obligar a paralitzar l'economia durant un temps important, podia haver sigut desastrosa per a la nostra economia, però se van articular polítiques i mesures, com els CERTES i altres mesures de l'escut social, sempre insuficients, però van ser mesures importantíssimes per a mantindre l'economia en aquest paró, de manera que no se tancaren les empreses, que després han anat recuperant l'activitat econòmica i l'ocupació. ¿Vale? Això és importantíssim i això en resumen és que en els diners públics s'ha anat sostenint una part importantíssima d'aquesta economia i de l'activitat econòmica, i això s'ha fet perquè n'hi havia un govern de coalició progressista i perquè Unides Podem hem pressionat molt perquè la resposta a aquesta crisi siga mirant pels interessos de la gent.
Diuen que la vicepresidenta de Yolanda Díaz va plantar va posar una semilleta per lo que apunta a ser una nova plataforma política, diuen que allunyada de les estructures tradicionals dels partits. Jo li dic això perquè vostè, no sé si ho veuré, perquè jo me fa l'efecte i a més puc apuntar, jo estava en l'acte, que és el que vinc dient tot el matí, i per cert vam veure la seva parella fent cua, i ens va dir que possiblement no podria entrar, o sigui, que la seva parella estava fent cua com tot fill de vell. Això podem, nosaltres podem fer perquè ens vam apropar i vam preguntar i va dir no, Marisa està dins, que la política és ella, o sigui, que ella sí que té el puesto. Ell estava fora i quan, perquè se queda una gran quantitat de gent fora, quasi se queda com dos vegades més de la gent que hi havia dins. I entonces l'organització, perquè jo estava davant, el jefe d'organització diu no, volen pegar la volta perquè la gent que se quedarà fora poder-la saludar i donar les gràcies del perquè han estat fent cua. Bueno, pues quan estàvem passant, xillaven i dient, a més n'hi ha vídeos, cridaven, els donaven allò de presidenta, 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 i hi ha un moment en què el reporter diu presidenta qui? Bueno, pues lo de presidenta li ho diuen a Yolanda Díaz. Vostè això ho sap?
Sí, sí. El ratet que vam estar fora, fins abans d'entrar, va ser molt emocionant. Quan elles van arribar, jo no podia ni veure-les. Quan van arribar pel carrer, tot el mogolló de gent que estava rodejant-les, emocionada, que estava aplaudint i dient presidenta.
Claro, però eren cinc i dient presidenta, presidenta. Aquí li estan dient presidenta.
Sí, però
entonces,
bueno.
Va un moment en què ja sí que diuen el nom, sí que corregeixen el nom de Yolanda Díaz.
Sí. Va ser un moment bonico, perquè jo te dic que jo no arribava ni a veure-les perquè n'hi havia mogolló de gent. Saludant-les, aplaudint, boniques, i bueno, en fi, una cosa va ser bonico. És de veres, suposo que tu després a lo millor me volies comentar, n'hi havia dues concentracions ahir per la qüestió d'interins i també la patronal dels camions, del transport, que se va manifestar allí, bueno, com se fa pues, cada vegada que va algun representant del govern a algun lloc, pues, bueno, si hi ha col·lectius en conflicte, se manifesten i és una cosa absolutament legítima.
Sí.
El que, bueno, alguns mitjans de comunicació han aprofitat l'avinentesa per dir que a Yolanda Díaz se la va rebre en ous i en insults, i en pitidos, no? I això jo crec que la gent, tu, m'alegra que tu... Pues, això, que
heu tractat el tema, a més hem entrevistat a Dulce Díaz, que és la Conferència Espanyola de Transports i Mercaderies, i ha dit que ells no van convocar ninguna manifestació, que és el que volen fer, és el paro que volen fer, perquè per les condicions que ells reclamen i que estan en tot el seu dret, però també hem entrevistat, o teníem un tall de Juan Jesús López, que era un dels xòfers que estava manifestant-se allí. I este senyor diu que ell no li va llençar res a la ministra.
Allí probablement, jo t'he dit que lo dels ous no ho vas veure. Una companya de les que, nostres, d'aquí de Borriana, que se va quedar fora, me va dir que després van veure a la porta un ou. Jo, sincerament, això no ho he vist. Sempre que hi ha aquest tipus de conflictes i de manifestacions, hi ha gent pa tot i hi ha gent també que està disposada a agredir i el que siga. Jo sí que dic que, bueno, el que me pareix molt infame és el muntatge que han fet en algunes televisions, perquè he vist els vídeos a posteriori, on traien la imatge de quan elles arribaven, que estaven com vitorejades, no?, i en aquests aplaudiments i en aquesta emoció de la gent, però posaven els pitits i els crits de les manifestacions que estaven en l'altra banda. I això m'ha parit molt infame perquè d'alguna manera van posar l'àudio d'una altra part perquè per amagar i per, bueno, per apagar, perquè no s'escoltaren els crits d'ànim que donaven de, bueno, pues com tu dius, presidència, presidenta, i bueno, pues tot això, i els aplaudiments. I bueno, és una manipulació molt burda, però bueno, jo sincerament crec que el parlar molt d'això, tenim que aclarir-lo, és evident que sí, però jo crec que és important parlar del contingut, del que significa l'acte, i no fer com fan molts mitjans de comunicació que estan encantats en parlar de, pues bueno, i trauen contínuament a la dreta, jo ho he vist en la televisió, en la 1, en la televisió pública, a la dreta, parlant d'aquelarre, pam, 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 tot menys parlar del contingut d'aquest acte, que dels missatges exacte. Positius i sobretot de la resposta popular que va tindre, que va ser espectacular i va ser molt bonico.
En aquest acte se parla d'esta forma de fer polítiques, de que no ens enganyen allò que en diuen, que anem a quedar sense pensions, o que van hi haure diverses... la gent que ha tingut l'ocasió de poder gravar-la, de veure-la en streaming, sap de lo que estic parlant, va ser interessant, sobretot a nivell polític era interessant veure el punt de vista de cada un d'elles. No sé si me serà sincera, quina intervenció li va agradar més?
Pues bueno, és que te soc sincera, naturalment, jo soc molt fan de Yolanda Díaz, què vaig a dir-te? No te puc...
Vale, pues la que més
no te vaig a enganyar, però la que bueno, més a mi
la de Yolanda Díaz.
Que no siga ella, això. Tampoc te vaig a enganyar, però a mi Ada Colau me pareix, sincerament...
Va estar brillant, va estar brillant.
Molta gent me transmet això i jo coincidís, òbviament. És una dona que transmet molta honestedat i molta sinceritat.
Va estar brillant.
Ella, com diverses de les que estàvem allí, no som gent, igual que jo, no som gent professionals de la política, som gent que tenien la nostra feina, que érem activistes socials en defensa dels drets humans i dels drets socials, i ara ens hem vist ocasionalment en la institució. Ada Colau el que transmet pues és com ella i en la seva opció política, els comuns, en Comú Podem, pues bueno, han portat endavant polítiques que ens diuen, ella ho va explicar molt bé, és que ens diuen que era impossible. I nosaltres diuen, com que no és possible, estem avançant, no tot el que voldríem, sempre diem el mateix, justament hem de sumar i ampliar, fer un front més ample de gent que vulgui, de persones que en la política vulguin treballar per això, per avançar més, però les coses que ha fet en Barcelona, Ada Colau, són espectaculars. En les polítiques que ha fet de defensa de la gent treballadora, de la gent als barris, de la gent en el tema de l'habitatge, per exemple, de l'energia pública, de l'aigua pública, ha fet una tasca impressionant en el poquet de temps que porta i, clar, ja transmet aquesta honestedat d'una persona que està treballant, jugant-se molt i perdent molt en lo personal, ella ho va explicar emocionada, no? Que tu estaves allí dient, mira, en tantes crítiques, tantos atacs, com això li havia suposat un desgast important personal, però ja dia, però és que val la pena estar així per aconseguir el que aconseguim per a la gent.
Això és el que... Bueno, m'he explicat de l'acte. Nosaltres portem concretament una hora i quart parlant d'este acte i vam parlar ahir, però clar, com no... després veiem que inclús a nit encara estàvem parlant d'este acte, per això volíem també acabar-lo de comentar amb vostè. Però per lo que parlem d'avançar, si li pareix, fem una pauseta de publicitat i anem a veure com explica Pablo Iglesias. Sí, sí, se recorda de Pablo Iglesias, no?
Per descomptat.
Com explica el per què se vota Enrique a Arnaldo pese a que el electorat d'Esquerres no ho entenga? Anem a fer aquesta reflexió en ell.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo. Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Estás harto de ver en las tiendas siempre los mismos sofás? Pues ven a Fama Living Castellón y descubrirás sofás con personalidad y personalizados para ti. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Y continuem en Marisa Saavedra y anem a sentir una pregunta li fan a Pablo Iglesias y li pregunten si ell també hubiera votat a favor de que Enrique Arnaldo haguera entrat. I ell diu, i ho explica, per què haguera votat a favor.
La declaració del Tribunal Constitucional és evidente, però esto ha supuesto algo gravísimo, terrible, para la gente de izquierdas. Nuestro electorado no entiende que hayamos votado esto, buena parte de nuestra gente no lo entiende. Yo el otro día en el Consejo Editorial de Contexto me quedé prácticamente solo con Joaquín Urías, un ex letrado del Tribunal Constitucional, porque la gente no entiende cómo pueden nuestros diputados haber votado a un candidato abiertamente corrupto.
¿Usted habría votado a favor de Arnaldo con su voto?
Por supuesto, y voy a explicar por qué. Me habría comido ese sapo, para que todo el mundo lo entienda. El Tribunal Constitucional supone en estos momentos una barrera de bloqueo frente al Poder Legislativo. Vox ha presentado 28 recursos de inconstitucionalidad, de los cuales buena parte de ellos han sido admitidos a trámite. Un Tribunal Constitucional controlado por la derecha, por muy desprestigiado que esté, se puede cargar la ley de eutanasia, se puede cargar la ley de infancia, puede en la práctica acabar con la capacidad legislativa del Congreso de los Diputados para orientar la política de nuestro país en base a lo que votó la gente. Por eso, a mi entender, aunque no lo entiende casi nadie de izquierdas, es preferible avanzar en un cambio en la correlación del Tribunal Constitucional para evitar que el Constitucional impida que las políticas públicas progresistas que se han aprobado en el Consejo de los Diputados, atendiendo a las mayorías parlamentarias que dependen de lo que ha votado la gente, se vean limitadas por un Tribunal Constitucional en manos de la derecha. Por lo tanto, creo que el principio de la soberanía popular, trabajar para que el Tribunal Constitucional no pueda ser un instrumento de la derecha, para que el gobierno no pueda gobernar y para que el Parlamento no pueda legislar, había que dar este paso. El prestigio del Tribunal Constitucional, ninguno, si no hay más que ver los candidatos. Yo lo que puedo decir es que Unidas Podemos ha propuesto al mejor penalista de España, a Ramón Sáez, primero de su promoción, jurista y juez desde los años 80, número uno en la especialización penal para acceder al Tribunal Supremo. Nada que ver con Espejel y nada que ver con Enrique López y nada que ver con los que propone el Partido Popular. Pero con nuestra fuerza parlamentaria podíamos proponer uno. Y en este caso yo creo que de lo que se trataba era de sembrar una correlación de fuerzas diferente. Porque para que toda la gente que nos escuche, sobre todo los muy de izquierdas que les parece terrible haber votado un sinvergüenza y a un corrupto, si el Tribunal Constitucional sigue en manos de la derecha, ya puede el gobierno progresista tomar las medidas que quiera. Ya puede aprobarse la ley de eutanasia, ya puede aprobarse la ley de infancia, la ley de solo sí es sí. Ya se pueden hacer una serie de cosas que el Tribunal Constitucional tendrá en sus manos, como ha hecho con muchas leyes autonómicas, poner ese límite aceptable a la democracia. Porque estamos en un contexto muy diferente al de los años 80, cuando había un consenso de que aquí van juristas de reconocido prestigio, tengan las ideas que tienen. En este momento tenemos una derecha que utiliza abiertamente las instituciones del Estado para desgastar al gobierno. Y en ese contexto yo creo que había que jugar esa partida con inteligencia estratégica.
Con inteligencia estratégica, digo.
Sí, jo crec que ho ha explicat perfectament. Ha sigut un moment difícil, jo diria que dels més difícils que he viscut jo, estant ahir al Congrés. Però ha sigut un posicionament en defensa, com explica Pablo Iglesias, en defensa de la democràcia. Contem en un sistema de renovació dels òrgans constitucionals que està pensat i definit per al bipartidisme i en el que el Partit Popular és imprescindible per a renovar aquests òrgans. Per això ells estan bloquejant-lo des de fa anys. Estan bloquejant-lo i tenen segrestat al Tribunal del Poder Judicial. En aquest context, on el PP és imprescindible i és un partit corrupte i que proposa candidats corruptes, això és l'esquema que tenim de funcionament. Nosaltres ahir com ens situem? Ens hem situat? Ens hem situat de manera que puguem donar un pas de cara a la renovació d'aquest òrgan, donar un pas per a la renovació. Jo vull recordar a la gent també que ens escolta i que pot ser crítica una qüestió. Si nosaltres no haguem participat en aquest acord, no haguem votat, haguem sigut igual els candidats del Partit Popular. Este senyor Aldardo, el corrupte, senyor Arnaldo, el que sembla que Casado li deu deures, li deu favors, este senyor hi seria igual. El problema està en que si nosaltres no participaven d'això, no asseguraven que entraren els candidats decents. Nosaltres tenim l'obligació i estem per això en la institució, no per estar còmodes, perquè és molt més còmode dir-li, apanyeu-vos vosaltres, nosaltres no entrem en això. En lo personal ho tinc claríssim i com a partit, com a força política. Però a nosaltres ens paguen i ens han posat ahí perquè nosaltres canviem les coses. I este xicotet pas de que entren dos persones decents, almenys al Tribunal Constitucional, és un primer pas per a aquesta renovació de l'òrgan que continuarà en juny. L'alternativa, jo, per a la gent també crítica, l'alternativa quina és? Pues bueno, deixar-los a ells que ells voten, que ells decidisquen i que continuï tot igual. Nosaltres hem propiciat almenys un xicotet pas, i és que entren dues persones decents, i a partir d'ahir pues, esperem que la cosa anirem canviant-lo, perquè això és una necessitat d'higiene democràtica. No podem permetre que això continuï de la mateixa manera, però molt més còmode que fora per a nosaltres en lo personal.
Però la factura que li demanen els seus votants i que no entenen massa, perquè lògicament cada un entén de lo que ell maneja tots els dies, la factura que se preveu que va a pagar Unides Podem va ser alta.
Jo espero que puguem, que continuem explicant-lo i explicar-lo cada vegada millor i que la gent no entenga. Jo crec que la nostra militància també s'ha enfrontat a una qüestió i és que els mitjans de comunicació crida molt l'atenció. Imagina alguna persona que vinga de fora, d'altre país, i de pronte diga, ostres, un partit, el Partit Popular, que se diu de govern, de responsabilitat d'Estat i no sé quantes coses, proposa a un candidat absolutament corrupte i tacat per la corrupció.
Claro.
I bueno, vaig a dir que presumptament, ¿vale? Però bueno, en sospites gravíssimes. I el Partit Popular presenta a este candidat, però resulta que en este país la notícia a ningú li posa, jo per lo que he escoltat, els mitjans de comunicació en general, no se li posa la cara roja, anem a dir, si és que se li poguera posar al Partit Popular per esta acció, sinó que el foc s'ha posat en que nosaltres hem propiciat que este senyor entre. I jo torno a recordar, ells ha sigut la notícia, el centre de la notícia, claro, quan resulta que nosaltres no ho hem propiciat. Este senyor entrava igualment encara que no votarem. El que passa que si nosaltres no participàvem, no s'assegurava que entraren dues persones decents i evidentment nosaltres quan se decidís alguna cosa en política encara que siga molt desagradable tu tens que pensar quina és l'alternativa o deixar que tot quede com està o donar un passe cap a aquesta renovació i regeneració democràtica i que entren dues persones decents al Tribunal Constitucional.
En este cas el dia que en este cas Pablo Iglesias dia que era un sapo que se tenia que tragar. També dia en declaracions Pablo Iglesias allò de que un polític no és president perquè siga millor polític, sinó perquè és un gran estratega i possiblement adelante les eleccions precisament per actes com el que van passar el dissabte en València, no?
Bueno, és una cosa raonable el pensar, m'arriben opinions de per diferents llocs, de gent més informada, anem a dir, pues que el PSOE pot tindre, té preocupació per esta possible configuració d'un front més ample, l'esquerra del PSOE, que pugui concurrir a les eleccions. És una cosa raonable el que tingui aquest aport, perquè, des de luego, el PSOE, anem a veure, jo crec que tot el món recorda el que l'ha costat pactar en Unides Podem. El PSOE li interessa tindre, o ell, de fet, va repetir les eleccions en 2019 per tal de confiava en tindre una majoria suficient per no pactar en Unides Podem, que ja saben que ho va rebutjar, va dir que no dormiria bé, i ell tenia l'expectativa de poder governar a soles o en el suport pues, bueno, de Ciudadanos o del Partit Popular, etcètera. No volen canviar de polítiques. Nosaltres el vam dugar en un acord de govern que estem exigint contínuament el seu compliment i, de fet, voldrien que fos una legislatura llarga perquè nosaltres volem que se complisca l'acord de govern. Quan més dura la legislatura, després, sobretot, d'esta pandèmia horrible, més podem treballar per una reconstrucció justa i perquè es complisca l'acord de govern, que, en definitiva, és que se recuperen drets i que la gent puga viure millor.
Però vostè sap que un partit que només té unes sigles és molt més fàcil de cohesionar que si deixen massa temps perquè totes aquestes cinc dones que representen a distintes confluències, si parlem també de l'Espanya vaciada i de més, que arriben a formar, quan més temps passa i més si arriben a complir el pla este que tenien per a tornar a les eleccions, igual sí que ja les troba massa armades, no dic jo.
Clar, sí, sí. No, home, la unitat no és senzilla,
quan després tindrien, ojo, quan després tindrien que governar també en coalició, és dir, tampoc podrien vostès governar si no estiguera el Partit Socialista.
No, el que aspirem és a tindre molta més força. Aquí l'horitzó, home, que voldríem ser majoritaris, ser majoritaris com un front d'esquerres, d'altres forces, Unides Podem i altres forces, que forem majoritaris. Nosaltres sempre ho diem, no aspirem, la nostra aspiració màxima no és estar en minoria en el PSOE i estar pressionant perquè ho faci una miqueta millor, la nostra aspiració és tindre una majoria per poder nosaltres realment marcar les polítiques. I, bueno, si és, seria més possible, evidentment, estaríem més propers d'aquests objectius i foren un front més ample que sumaren a tres sensibilitats polítiques en esta mateixa línia, en les nostres diferències. Però, bueno, com tu bé dius, no és fàcil generar aquesta plataforma unitària, no és fàcil, requerirà una miqueta de temps, però, bueno, és que l'urgència del país, jo crec que hem de posar responsabilitat, per mirar més que per les sigles, més per els interessos i per els carres de cadascun, hi ha que mirar per l'interès de país. I este país necessita amb urgència una plataforma aixina unitària de forces polítiques que estiguen disposades a treballar per millorar la vida de la gent.
Perquè vostè sap que en este cas, així, en la província de Castelló, vostè se'n va de diputada nacional i Marta Sorlí, que se presentava per Compromís, es queda. No arriben els vots perquè els vots al final se perden.
Clar, se van dividir. Jo recorde que en les eleccions anteriors, en les que jo me presentava, pues anaven juntes en una candidatura que es dia a la Valenciana, Unides Podem i Compromís, i van traure 9 diputats. I en la repetició, bueno, després, perdó, en el 2019, quan ja van decidir anar per lliure, no anarem nosaltres, perdó, anarem Más País, suposadament anaven a guanyar molt, i ells van treure un, que va ser Baldoví,
sí,
i nosaltres quatre.
Ella, però en este cas, està Más Madrid, i està Compromís entre aquestes cinc dones que representen esta plataforma que diuen que serà la que se presentarà, o que almenys caminaran juntes. Marisa Verda, se nos acaba del temps.
Ai, bueno, quedarem un altre dia per a parlar més espai, que ja ve com l'actualitat no para, sempre n'hi ha temes.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Mad world. Mad.
Estàs a la 92.2 FM.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant al poble, Fem Poble. Col·labora en Acció Villucovi.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Tired and I'm bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire.
I ara tenim nosaltres a David Martí. Ell és membre de Lo Nostre, ja saben, aquella forma de fer unes altres polítiques. En este cas anem a parlar de salvament marítim. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Anem a parlar de les condicions laborals, del personal, de la preparació que té aquest personal, del tema que, de que pogueren ser municipals, de que no tinguin que estar en les mans d'empreses privades. No és així, David?
Així és, correcte. Jo el que vinc és explicar un poc el que seria en el tema de les licitacions en Castelló, Benicàssim, Peñíscola i Oropesa, qualsevol ajuntament de costa. Uh-huh. I així jo vos puc ensenyar un poc. Per exemple, el que tinc així és el de Peñíscola. Per exemple, és de 2018 a 2022. Vale, pues són 1.900.000 euros, aproximadament.
Uh-huh. Vostè està dient que són licitacions de 4 anys i en 4 anys els és vora 2 milions d'euros.
Sí.
Vora 2 milions d'euros, que guanya una empresa que contrata un personal que només està en actiu uns 4 mesos, no?
Correcte, així no és. Entonces, nosaltres el que aboguem és que aquesta història el que sigui, el que té que ser és fer-ho bé. O sigui, hem de fer una preparació i des de l'Ajuntament que faci un pressupost i a partir d'ahí que ho faci el mateix Ajuntament de Peníscola, en aquest cas, o el de Castelló Benicàssim, i a partir d'ahí que faci una preparació antes de la campanya, i faig els mesos de campanya i pague, pues, com a interinos, pague el que es toca en el conveni, no el conveni este de deportistes que es fan tindre en este cas. I així encara l'Ajuntament i fent les coses com Déu mana s'ahorraria entre un 40 i un 45% del pressupost, en vez de fer-ho en les empreses privades.
Clar, perquè aquesta empresa privada ja ha guanyat este plec s'ha presentat i l'ha guanyat i ja ell té la concessió. Doncs ell busca personal que les condicions laborals d'aquest personal li pregunta a vostè si són les adequades.
No ho són. Serien alrededor de uns 1.000 euros. 1.000 euros cochinos. Respecte a lo que és el conveni, uns 1.000 euros. I es paguen el conveni este deportiu al dia. I si fa dia que no treballa, dia que no fa. I les hores extres ni les paguen siquiera. I en això és el que estem, a veure si ho podem fer. Perquè...
Clar, a part de lo que ells cobren o lo mal pagats que puguen estar, sobretot si dia que no van, dia que no cobren, imagines, perquè una persona pot estar malalta i no va perquè no vol, sinó perquè se troba mal, sinó la preparació que té aquest personal, perquè este personal que és de salvament marítim té que tenir una preparació especial, no?
Sí, deuria. El que passa que aquests xicuelos últimament es fan cursos de 120 euros tirats en la Fundació de Salvament València i es tiren al ruedo i no tenen ningú tipus d'experiència. Després també passen desgràcies perquè no està la gent preparada en ningú dels aspectes.
Clar, perquè aquestes persones, aquests treballadors i treballadores, estan preparades per a cobrir uns 200 metres, no?
Sí, el que és l'empresa té que cobrir fins als 200 metres de costa del municipi en el patró en el que estiga en aquest tramo de playa. I a partir d'ahí, el que siguen 200 metres cap amunt, ja s'encarrega el que és la Guàrdia Civil.
Clar, però tenen un patró que vostè està dient que en cas de que la cosa se complique, tenen que cridar-la que aquest patró dispondrà d'algun tipus de vehicle, Zodiac, sí. Moto...
Normalment tenen una Zodiac o tenen una moto, però així és el que també vinc a dir. Que així on fiquen, per exemple, 2 milions d'euros, 1.900.000 en Peníscola, ahí està ficat el pressupost perquè compren motos, compren Zodiacs, i tot el que tinga que faci falta. El que passa que quan agarren els diners del primer any se fa i se gasta.
Sí.
Però se fa el pressupost perquè el segon any també se tornen a comprar. El que passa que aquestes empreses es dediquen a comprar material de fa 10 anys, motos que potser estan ja reparades per 5 vegades o més, o zòdies punxades, i no fan mai reparació. Els diners els embolsen ells sempre.
O sea, vostè el que se refereix és que el personal que té que fer i s'atasca, el que fa és no tindre al seu abast el que necessite per a, en un moment donat, poder salvar vides.
Correcte,
que és lo que,
correcte. Tu tens un pressupost, uns diners pa manteniment, pa motos i zòdies durant 4 anys. El que passa que les empreses el que fan és agarrapinyar i sempre tirar-se-ho al bolsillo i anar en Zodiacs, al millor que el de fa 10 anys que tenen.
Quan si fora municipal sí que n'hi hauria una revisió constant perquè al final els treballadors cobren el que n'hi ha dins del conveni, està tot legal i no és una empresa que està ahí per a nutrir-se, no?
Així és.
Clar, la preparació del personal i el temps que està empleada a mi també me preocupa molt perquè si fora municipal a lo millor el temps s'allargaria i les persones ho agarrarien com la seva feina, una feina en un futur determinat, no?
Si fora aixina, per exemple, com ha fet el municipi de Sagunto...
Perquè ho ha fet.
Ho ha fet.
O sigui, que ja n'hi ha un precedent que un municipi s'ha plantejat el fet de dir no, anem a fer-lo com una... Clar, és que realment quan tu tens una població que té platja, això té que entrar dins dels teus pressupostos, no?
Correcte. Sagunto s'ha decidit a... Claro, com en la zona del Covid fan falta diners, doncs han dit, han fet el pressupost, han fet una preparació prèvia, que estan entre un mes i dos mesos els socorristes en salvament, fan la campanya, es fan un contracte interín i a partir d'ahir doncs, cobren més diners, n'hi ha millor preparació i després l'Ajuntament s'ahorra una bona quantitat de diners.
És dir, que sobre... tindre més gent preparada, el material com toca i més temps contratats, damunt ahorren diners.
Damunt ahorren diners. I està demostrat. O sea, algun, per exemple, ho ha acabat de començar a fer. Entonces, así pues lo es lo que estem intentant a veure si jo abogue això, a que se faci així. Per exemple, l'alcaldessa de Torreblanca, socialista, estos amics meus comunistes, pues este estiu vaig anar allà, per exemple, al jefe de playa d'allí a fer-li, a tirar-li una mà, millor dit, i mos vam encontrar que allí el dia 20 de juny, si tenia que estar la, diguem que la playa en marxa, pues les torres estaven totes tirades en el passeig de playa i pues allí pues passa lo que passa en Espanya, que estaven els tècnics de l'Ajuntament, se suposa que va ficar les torres i pues allí n'hi ha hagut treballant, cinc mirant com treballa l'altre i en vez d'estar el dia 20 disponibles estaven el dia 25. I després teníem a quatre socorristes, pues teníem en insolació, feix tabaco i tots de baixa. Perquè l'alcalde, l'alcaldessa socialista, pues no sé, estava de xaranga.
Sí, perquè en este cas el que sí que serien les infraestructures, ho farien, en este cas allí, en el que vostè me diu, de Torreblanca, sí que ho fan treballadors de l'Ajuntament.
Però una empresa privada, per salvament.
O sigui, les torres també les munten.
No. Lo que són els tècnics munten lo que són simplement les torres. Lo que passa que, a més de que se gasten un animal de diners, no fan la seva faena. O sea, el dia que se suposa que té que estar en actiu, pues se retrasa més del tema. O sea, els socorristes, imagines, que estiguen fent el servici a peu de playa allí, tostant-se com una tosta.
Claro,
en mig de la playa, sense ni torre, sense techo i sense res.
Com vostè lo que se referís és que si estos foren també treballadors de l'Ajuntament ho portarien al dia lo que necessiten i no tindrien que estar lo millor pendents de que és com si foren, perquè ho són, de dos empreses distintes, una és el municipi...
Correcte, i... els servicis tècnics ja és una cosa de l'Ajuntament, el tema de com si fos el G2 en Villarreal, això són coses ja que s'ha d'ocupar l'Ajuntament independentment de la licitació que fa. Però després jo també vull fer una reivindicació respecte a lo que va passar en el 2018 en l'alcalde del Partit Popular, perquè així no és una cosa de socialistes, és una cosa de Villaconejos entre socialistes i PP. Este señor, no, aquest senyor permetia i no denunciava tot aquell que anava, pues que estava en bandera roja i se permetia el bany. Nosaltres fèiem la nostra faena, però després n'hi havia desgràcies, per on està la Conxa, sí, hi ha una cala xicoteta en la que jo, per exemple, vaig tindre que fer un rescat i en dos nanos xicotets i després son pare allí estava més blanc, que no sabia què dir ni què fer, però quan vam eixir, després de l'actuació en la Guàrdia Civil, el helicòpter allí damunt i tot el rotllo, pues vaig dir, escolte vostè, igual tindrà que denunciar a este pare, no? No vaig a denunciar perquè és que si no me baixa el turisme. Això és el que m'ha de contestar este home. Entonces, això està fet un empastre.
Sí, no, en este cas el que tindria que haver una regulació...
Correcte.
...de que si, és dir, vostès haurien dit que... posar una queixa, un recurs, com a que l'alcalde no havia volgut que se posara una reclamació, dic jo.
Correcte. És el que devia ser en Espanya, però en totes les costes mediterrànies d'Espanya. Si tu te fiques on no toca, pues l'autoritat d'aquest municipi tindrà que denunciar-te.
Té que actuar.
Dic jo, perquè si no... Què passa? Que qualsevol que fa el que li dona la gana o si n'hi ha banda roja, mos tirem tots i fiquem la vida dels socorristes en joc,
en
no?
També no sol ser lo habitual. Vostè no s'haurà trobat massa casos d'estos.
No, lo que pasa que me trobe a molt de cabestro per ahí, i molt de madrileño i molt de vasco, que se pensa que el mar d'allí és lo mateix que així, i així s'enganyen. S'enganyen perquè és així la playa, o sea, lo que és la mar, així arrastra cap a dins. No és com allí que es pega una ola gran i es tira cap a fora. I venen així, venen confiats i molts se tiren en bandera roja i després passa el que passa.
En este cas, jo crec que si volem tindre un turisme i tindre'l protegit, el que tindríem que doblar és el personal que té que estar pendent d'este turisme.
Sí.
Perquè, clar, el que no podem fer és a cada un que entra dins de la platja donar-li un curset ràpid
de
Chichinabo. per a que no entre...
En això més dic, en el que estàs dient del tema de preparació i el tema de personal, també te puc donar un mateix exemple de fa un parell d'anys pues en l'alcaldessa Pepera, Susana, pot ser? Recorde normalment?
De Benicàssim.
De Benicàssim.
Benicàssim, sí.
Sí. És, Susana, pues esta dona, en les licitacions, el que fa quan arriba la temporada baixa en setembre, el que fa esta dona és llevar, tenen un pacte de llevar torres. O sea, per exemple, de Boramar endavant, pues sí. Si n'hi ha dos torres cada 200 metres, pues en setembre n'hi llevem una. Pareix ser que el que va allí a ese tramo de playa, si va allí i li passa algo, no té dret a ser rescatat, se té que morir. Bàsicament,
i quin raonament li va donar per a llevar una torre?
Ningú, simplement és que diuen que com és baixa temporada, pues, quan hi ha menys afluència de gent, pues, si n'hi ha 14 torres en tota Benicàssim, pues ne llevem 4.
Ja, però si vostè té licitat per a 4 anys, per a que n'hi hagi un...
Sí, però l'empresa ja ho té així muntat, ja ho tenen així firmat ells. Quan arriba, diguem que juny, juliol i agost, és temporada alta, estan en les 14, per exemple, torres, però després quan arriba...
El mes de setembre.
Arriba el mes de setembre.
Que també és un molt bon mes.
Hasta octubre, pareix que des que si arribes en el tram en què antes n'hi ha una torre i ara no, pues des que santiguate a Jesucristo. Si te passa algo, ja saps el que n'hi ha.
Me quede una miqueta sorpresa.
Pues així és la vida, Susana.
Perquè... la empresa que agarra esta licitació, esta empresa també tindrà una responsabilitat. Claro, si la signen antes, és dir, si antes diuen no llevar les torres, clar, en realitat és veritat, no. Té raó. Si ja s'ha pactat això, té raó.
És aixina. Entonces, jo el que abogo és això, que és igual que el tema d'emergències, que simplement que se faci responsable que es conselleria la Diputació i les Corts Valencianes, i que els seus alcaldes que es diguen que tenen que fer pressupostos i que tenen que ser menys gossos a l'hora de treballar i que tenen que fer-lo des dels pressupostos dels ajuntaments.
Pues David Martí, membre de lo nostre, ja saben allò que ens diu ell, que és una altra forma de fer política. Pues bueno, moltes gràcies per haver estat i haver-nos explicat això que no, a voltes no ni ho pensem, eh?
Correcte, no res, volia enviar un saludo al meu amic Adrián Casabó del PP, així de Villarreal, que escolta, espavila, que este alcalde Benlloc t'està fent la marranà en el Libi, pareix que tinguis que esperar que entre jo. No res, moltes gràcies. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up all right. They say you gotta stay hungry. But hey, baby, I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado.
I finalment el Consell de Ministres aprova l'indult parcial de Juana Rivas i la pena de 2 anys i mig per a la granadina condenada per un delit de sustracció dels seus fills quedarà reduïda a 1 any i 3 mesos, Maria.
Pues la veritat, quina alegria, no? Sé que es venia reclamant des de fa temps i se indult a Juana Rivas i finalment ha arribat, no, Susana? Encara que indult parcial, què significa això d'indult parcial, Susana?
Pues que no complís tota la quantitat de temps que li demanaven, uh-huh. És dir, li van posar una pena qualificada excessiva.
Sí.
I finalment han recorrit com un acte de justícia i reparació. Veu en este cas este indult parcial a Juana Rivas. En 1 any i 3 mesos finalment no haurà de complir pena, segurament.
Pues una alegria, no? Sobretot perquè serà, pues, això, molt ben acollida per part de l'opinió pública, que venia reclamant, pues, aquesta justícia per a aquesta dona, no? Que en un acte desesperat va emportar-se els seus fills i la van tachar de sequestro, no?
A més, també se li commutarà la pena d'inhabilitació per a exercir la pàtria potestat per altra de 180 dies de treball en benefici de la comunitat.
Uh-huh.
La veritat és que, bueno, jo que sóc mare, ho demanava. Uh-huh. Te demanava cada dia que fora aixina, perquè no se pot imaginar lo que se li pot arribar a passar a una mare per el cap quan se veu en esta situació,
Sí, sí, totalment, Susana. Ja no tan sols ja el paper d'una mare, no, sinó qualsevol persona que veu aquesta situació de que s'emporten els teus fills i que tu vols tindre-los al teu costat, pues en un acte de desesperació qualsevol poguérem haver sigut en aquest moment, Juana.
Sí, diu que este indulto deixa les mans lliures a Juana per a poder seguir lluitant per els seus fills, perquè recordem que tenen 15 i 7 anys respectivament, els xiquets viuen en Itàlia en el pare i tenen la custòdia, que té la custòdia dels menors. Rivas recibeix la visita dels seus fills en vacacions escolars i pot anar a veure'ls a Itàlia si viatja allí els fins de setmana segons el règim establit. El pròxim divendres 19 de novembre se celebra un judici en Itàlia per a revisar esta custòdia.
Pues estarem molt atents, no? Perquè segur que els mitjans de comunicació es fan ressò també de si Juana Rivas podrà disfrutar més, no? Dels seus fills, que és el que es mereixeria, no?
En fi, quasi arribem a les 2 i tu ja saps, quan arribem a les 2 venen corrents per a tirar-nos d'ací.
Sí, jo he vist ja passar per el mirall que tenim ací i he vist passar al nostre Javi Mata, Susana.
Bueno, però això és que vindrà ben carregadet de notícies.
Està molt relaxat. Això de que no juga el Villarreal Club de Futbol se li veu més relaxat. Home, és que l'última setmana ho va passar. Venia inclús de negre, no? Quan tot això d'Unai Emery, que jo et deia, és que la seua roba és el reflexe de la seua ànima, no? Doncs pues, igual, no, se li veu molt bé esta setmana.
Dona compte com estem preparant bé el sebo perquè la gent no desconnecte, perquè estiga pendent de lo que ens contaran els nostres companys d'esports.
Encara que tu què creus? Que a la gent li agrada més Javi tranquil o Javi enfadat? I se podrien fer una enquesta en el carrer, no?
Mira, a mi m'agrada el Javi este que sempre fa comparacions, no? Això és com, fa poc parlàvem d'això, això és com si ho té una nòvia i veu-li la furta, això és com si, dius, sempre fa aquestes comparatives, això de, i si té que xutar la mateixa porteria, sí, i si no sí, xuta, sí. Dius, tot ho traslada d'aquestes maneres que sempre fa aquests símils que tant ens agrada ens col·locar sí, en este, sí. Seria un bon actor, no?
Totalment.
Maria, ens posem una cançoneta i els deixem que se queden ben a gust. Sí. Pues bueno, a vosaltres sabeu. Demà dos horetes més en protagonistes, Maria Ventura i jo, així en tots vosaltres.